I també està amb nosaltres Marisa Saavedra, ella és diputada nacional d'Unides Podem per Castelló. Bon dia, Marisa.
Hola, bon dia.
Mire, a mi m'han preguntat diverses voltes durant aquest temps que hem estat tranquil·les, descansant, recarregant piles. Me pregunten on està Irene Maria Montero Gil, ministra d'Igualtat, i per què no parla, per què no és, per què no defensa, per què no li posa freno al problema que tenen les dones en Afganistan.
Bé, sempre n'hi ha algun bon motiu per a parlar malament de la ministra d'Igualtat. Jo vull recordar a la gent que té aquesta curiositat o aquesta inquietud i que li preocupa, perquè bueno, n'hi ha que començar dient que el drama final que està passant en Afganistan este a totes les persones de bé este trasbassades, no? Perquè és una cosa terrorífica. No? Però bueno, vull recordar que en l'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem la política exterior, la veu de política exterior és bueno, del Ministeri Concernit i de la presidència del govern. No és Unides Podem en aquest sentit, pues no tenim realment ahí una, no és només una competència, sinó que la nostra veu no representaria en aquest sentit al govern. Jo sí que vull dir que Unides Podem hem alçat la veu i ben clarament en diversos sentits, així i en Europa, en la Unió Europea, en les nostres europarlamentàries, en dos sentits. Un és el tema bueno, de mostrar la solidaritat en una situació tan terrorífica, des de llavors, les dones, en fi, hi ha tota la població afgana, però bueno, el tema de les dones ens té a totes especialment conmocionades. No? Pues bé, Unides Podem plantejar que en aquest tema hem de ser generosos, plantejar passadissos humanitaris per a l'acollida, perquè hem de recordar que en aquests anys passats les persones que fugien d'aquesta situació, perquè per desgràcia ara empitjorarà, però bueno, Afganistan ha sigut sempre, i això ho diu Amnistia Internacional i molts organismes de drets humans, un lloc, en fi, hostil per a les dones. No? Pues bueno, jo vull recordar que durant aquest temps, en contra del nostre criteri, tota la Unió Europea ha repatriat a gent fugida d'Afganistan perseguida per ser defensora dels drets humans. Pues bé, nosaltres plantegem que efectivament se siga generós com a país, siguem generosos en l'acollida, especialment de les dones, però de tota la població que ho necessite, i després el que plantegem així i en la Unió Europea és que cal replantejar la política exterior seguidista dels Estats Units que tenim, perquè aquest problema, per desgràcia, no és una cosa que de pronte ha sorgit i que ningú sap d'on. Este problema ve de molts anys, i en els anys 80, Estats Units, per exemple, va estar armant els mujahidins, que eren els integristes, que són els pares dels talibans. I bueno, pues ahí la OTAN va fer seguidisme d'això. Nosaltres vam fer seguidisme quan la invasió d'Iraq, suposadament per a instaurar la democràcia i per a alliberar a les dones de la seva situació. I bueno, ens trobem que la Unió Europea, la OTAN i el nostre país té una política exterior, per desgràcia, absolutament seguidista d'Estats Units. I clar, Estats Units, la seva política exterior està basada en els seus interessos econòmics i geopolítics. I nosaltres necessitem tindre com a país i com a Unió Europea una política basada i guiada per uns valors que siguin els nostres i no el seguidisme dels interessos geopolítics i econòmics dels Estats Units, que en cada moment fa el que li interessa en funció de la seva situació pues, econòmica, geopolítica, etc. De manera que nosaltres hem plantejat això molt clarament, tot el món haurà escoltat, bueno, en la mesura que ho traslladen els mitjans de comunicació, sí, i en la Unió Europea, els nostres europarlamentaris, han plantejat això. El tema de l'acollida, des de llavors, ser generosos en la qüestió de l'acollida, cosa que és una situació en la que haurà que fer molts canvis en la Unió Europea, en la política que se porta exterior, per acollir a les persones que, bueno, que tenen risc de viure en aquesta situació, i bueno, en aquest cas les dones a Afganistan, i per altra banda replantejar la nostra política exterior. Ho hem dit molt clarament, però bueno, sabem que la política exterior en aquest moment i en aquest govern de coalició depèn de, en aquest cas, bueno, el president del govern.
Sí, aquest serà un dels temes que abordaran a partir de que tornes a començar el curs polític. Això és com una avançadilla que vostè em dia, perquè clar, després d'aquest descans que han tingut, sí que hi ha un nou curs polític, no? Suposo que això serà una de les coses que posaran damunt del tauler, no?
Clar, una d'elles. Ara, bueno, nosaltres esperem que aquest inici del nou curs, en fi, comença ja, pues bueno, que siga millor que el passat. Hem passat una situació de pandèmia dramàtica. Jo sempre recordo que a les poques setmanes de constituir-se el govern de coalició, a les poques setmanes va començar aquesta pandèmia mundial que ens ha posat en una situació terrible com a país, igual que la resta del món, i ha requerit unes polítiques específiques per fer front a això. I bueno, articulant en el que se podia, pues, aquest escut social, no?, per a protegir al màxim a la població. Ara estem eixint d'aquesta situació, comencem a veure la llum, esperem, no? Esperem, estem tenint dades molt positives de vacunació, que són realment referència en Europa, i bueno, esperem que realment puguem superar definitivament aquesta situació de pandèmia que ha marcat tant la vida econòmica, social i política del país, i comencem en aquest nou curs que pugui ser una legislatura més normal. I en aquest sentit nosaltres tenim també l'expectativa i bueno, el nostre treball posat en que sigui una recuperació justa, que no sigui una recuperació només de macroxifres, sinó que la gent ho note, la gent treballadora ho note, les empreses, els autònoms, que la gent ho note, perquè sigui una recuperació efectivament justa. I per altra banda, pues, tenim ahí un acord de govern, que va ser l'acord de govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem, que bueno, en moltes coses era un acord per a tota la legislatura. Esta part de la legislatura ha sigut el que ha sigut, però el que tenim claríssim és que ara la legislatura que queda, ahí tenim que avançar en qüestions que queden pendents i que estan signades a l'acord i que són un compromís nostre en la ciutadania. I allí estan qüestions que tenen que veure en tot el tema de l'enfortiment de serveis públics. Això ja venia en l'acord de govern, però bueno, tota la pandèmia el que ha fet és reforçar aquestes prioritats, aquesta necessitat del nostre país després d'anys de retallades. Bueno, reforçar els serveis públics. És tota la qüestió de la llei d'habitatge. El tema de que si el dret a la vivienda, l'habitatge, que és un dret constitucional que se complisca realment en aquest país, perquè tenim realment, bueno, tenim denúncies per part d'organismes de la Unió Europea i de drets humans perquè en aquest país no es respecta aquest dret. Tenim pendent des de fa mesos en el Partit Socialista la negociació d'una llei d'habitatge que controle la bombolla de preus de lloguer perquè la gent pugui tindre l'accés a un habitatge digne i en condicions, en fi, en condicions com toca. Pues, bueno, la llei d'habitatge està pendent perquè ahí el PSOE no vol complir el que posa l'acord de govern, que és controlar les pujades excessives dels preus. Posar control a els llocs on estan inflats, perquè això vulnera el dret a l'habitatge. Jo poso un exemple. Tenen fondos buitres que estan comprant habitatge, que l'estan acumulant del mercat per pujar els preus artificialment, però és que, a més, a persones que estan que viuen de lloguer, li poden pujar el preu al doble. I si no, pues, paga-lo, te'n vas. I esta política, això està passant en el nostre país i està passant a Castelló, al Raval de Castelló, que n'hi ha tota una mobilització, on Unides Podem estar donant suport a un veïnat que se veu realment l'està fent bovin perquè se'n vagin d'allà, perquè el que volen és, si tu pagaves 300 euros, te'l pugen a 600 i no pots, te'n vas. La qüestió, un dels punts pendents és el tema de la llei d'habitatge, perquè en aquest tema, com en altres països, se té que regular el nostre voltant, nosaltres no tenim pràcticament habitatge públic en el País Valencià, així a la comunitat i gràcies a Dalmau i a la Conselleria d'Habitatge, que la portem Unides Podem, s'està fent un esforç molt important d'implementar habitatge públic. Som dels països d'Europa que menys habitatge públic tenim. Així a Castelló també s'està intentant impulsar. Pues bé, aquesta és una qüestió que tenim pendent. Està pendent de cara al curs que ve, com estàs preguntant, tot el tema de la fiscalitat, una reforma fiscal. Això està pendent, està signat a l'acord de coalició, una fiscalitat més justa. Això no vol dir pujar els impostos, vol dir que no paguen, que a lo millor n'hi ha que baixar els impostos a una part de la població que està pagant impostos de manera excessiva, perquè aquí passa en aquest país que tenim una fiscalitat molt injusta i això és anticonstitucional perquè paguen sobretot impostos la gent treballadora, els autònoms, xicotetes empreses, però resulta que les grans fortunes, les grans empreses no paguen pràcticament impostos o els bancs. De manera que una fiscalitat justa suposa, pues, això, fer un el que demanem, una reforma fiscal, que és el que està assignat a l'acord de govern, perquè realment pague més qui més té, que això no és més que complir la Constitució. I bueno, pues, hi ha altres compromisos, com el tema de la llei Mordassa, el Partit Popular, que és una llei que, bueno, pues, per a la repressió de la població, que és absolutament injusta, o pues el tema, per exemple, de la regulació del preu de l'electricitat. Ens hem passat tot l'estiu parlant de les coses, de les qüestions que n'hi ha que fer per a controlar els preus de l'electricitat i per a que no manen aquí en este país les elèctriques.
Fem una pauseta de publicitat, li pareix, i tornem.